Bona tarda i bon any. 4 de gener comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
El Sabadell estrena el 2021 avui amb un duel ple d'al·licients a l'estadi de Montilivi. Sis anys després, els arlequinats tornen a trobar-se amb el Girona en partit de Lliga. Ho fan amb l'oportunitat, a més, de treure el cap del descens i plantar-se 17ens en el cas de guanyar avui a terres gironines. Amb la baixa de Jaime Sánchez, l'única absència al Sabadell per sanció, i amb un bon grapat d'absències al Girona, la principal, com sabeu, la del seu davanter centre, Cristian Estuani. I també, per què no dir-ho, que segur que molts de vosaltres sou una mica morbosos amb el retrobament amb Monxo després del partit al Johan Cruyff de la temporada passada i sobretot de la final del play-off a Marbella. El 2021 arrenca amb un plat fort. Avui, aquesta tarda, a partir de 6:45, i pel que fa a l'Hotel Suís, el primer de l'any estarà evidentment centrat, com no podia ser d'una altra manera, amb la prèvia d'aquest duel entre catalans, amb Vidalgo i Francisco com a tècnics de tots dos, però també amb un ull posat al mercat de fitxatges. I és que avui, 4 de gener, és just el dia que s'obre la finestra hivernal per fer incorporacions.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Recuperant-se encara de la ressaca de festes, el Roger Benet al control de so. Comencem.
Comenta la recepció.
La informació relacionada amb aquest Girona-Sabadell d'avui ens tindrà ocupats el tram inicial de programa amb les baixes als dos conjunts, declaracions dels dos tècnics, estadístiques amb els precedents i un llarg etcètera. També repassarem quins moviments ha fet el Sabadell als mercats d'hivern i també dia de partit el d'avui pel Natació Sabadell de Futbol Sala, que visita el Manresa, un rival directe.
I fora de l'hotel?
Joan Barreda guanya la segona etapa del Dakar en motos i es col·loca líder a la general. En cotxes, en canvi, Carlos Sainz ha perdut la primera posició. El Barcelona, de la seva banda, comença el 2021 amb una victòria per la mínima contra el CUE, el Huesca, a l'Alcoraz. El solitari gol de Frenkie de Jong deixa els blaugrana cinquens a 10 punts del líder, un Atlético de Madrid amb menys partits jugats i que no va fallar Mendizorroza imposant-se per 1-2 a l'Alavés. I l'Atlètic Club ha acomiadat Gaizka Garitano, tot i guanyar per 1-0 a Sant Mamés contra l'Elche. El nou tècnic serà Marcelino García Toral. L'última hora sobre Eusebio Sacristán és que l'entrenador nascut a la Seca segueix estable dins la gravetat de les lesions patides després d'un fort cop al cap fa uns dies. L'exblaugrana i extècnic del Girona, justament, entre d'altres, es va sotmetre ahir a més proves mèdiques i l'últim comunicat ja ha anunciat que es deixarà de publicar la seva llarga evolució, segons ha demanat la mateixa família.
I a les xarxes socials.
Feu memòria amb mi. La setmana passada parlàvem aquí a l'Hotel Suís del cas d'Andrés Jasso, exjugador del Sabadell, mort a la Guerra Civil i el cos del qual encara s'està buscant. A partir d'aquella entrevista, l'Hotel Suís, la Comissió Històrica del Centre d'Esports, ha trobat un vídeo contra el Sant Bullà de l'any 32 en el qual el navarrès surt jugant i són les primeres imatges en moviment d'ell que té la família Jasso. Escoltem la reacció de la seva neboda, Àurea, de 93 anys, quan veu per primera vegada el vídeo del seu tiet.
Epa, ¿quién es ese? ¡Uy! ¿Ves el piquito?
¡Uf! ¡El piquico!
Fíjate, fíjate, fíjate. Saluda a cámara ahí.
¡Uy!
Y son imágenes de los compañeros y tal. Te lo pongo otra vez, mira. Ahí está, ese es.
¡Uf! ¡Por Dios! ¿Cómo es posible, verdad, hijo mío?
Es increíble, ¿eh?
Sabadell, pues ¿cuánto recorrió este hijo?
Ahora enseguida hay uno que dispara.
Madre mía, en Zaragoza, Sabadell, en Valencia, Levante. ¡Buah! Con 25 años, madre mía.
Hay un momento que un jugador dispara con la zurda, que creemos que es él.
¿Se ve que juega?
No,
¿está jugando?
Se le ve jugando, pero a ver, creo que es ahí.
Madre mía.
Este es. Año 32.
¡Wow!
Casi nada, ¿eh?
32. Dios mío. Es increíble esto, ¿eh? Que finito estava aquí, ¿verdad? Todavía acabo.
Podeu trobar el vídeo sense @radiosabadell o @nosrobaronel des d'on es vehicula tota aquesta campanya per trobar les restes del futbolista desaparegut.
De quin partit no estarem pendents.
Segona divisió xilena, Fernández Vial contra Recoleta. Avui a les 9, partit de la 17a jornada d'aquell campionat.
Avui celebra el seu aniversari.
Va, que acabem felicitant. I el Tarrafeta, jugador d'handbol sabadellenc, també de la selecció actualment a França, el PID.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Gairebé 6 minuts per sobre de les dues. Ja us dèiem que encara està recuperant-se de tot el que li ha vingut a sobre els últims dies. I parlo del Roger, no del Sergi. Sergi, què tal, com estàs, Sergi Garcés?
Bona tarda.
Encara no a Girona. Algú dirà, home, però si has de marxar, a quina hora tens prevista la sortida de Sabadell camí de Montilivi?
D'aquí una horeta i dos quarts, una cosa així.
O sigui, que encara tens temps de dinar, sí, tranquil·lament, i anar cap allà. Torna a la Lliga avui, horari una mica estrany, per allò de ser dilluns. La veritat és que bastant d'hora, 6:45 de la tarda, en condicions normals. Si no hi hagués pandèmia i pogués entrar al públic, estaria maleint jugar a Girona un dilluns i fer-ho a 6:45 del vespre, però vaja, queda tan enrere els desplaçaments de la gent, etc, que gairebé, i més veient les restriccions anunciades avui, que no ens farem més mala sang del que tocaria. Però el que sí que hem de parlar és d'aquest primer partit del 2021, torna a la Lliga, amb un duel català, podríem dir també el primer de l'any i l'últim de la primera volta.
Sí, aquest partit a Montilivi, amb dos equips que, bé, a la història recent, ara que estaves parlant de Piquito i del seu record, això és una història bastant més recent, que s'han trobat a la tercera divisió, quins temps aquells, a tercera divisió, amb un Montilivi que res té a veure
no fa tant,
amb l'estadi que ens trobarem ara mateix, que ens trobarem aquesta tarda per aquest partit de la 20a jornada del campionat, i sobretot amb dues vides paral·leles o molt properes, encara que el Girona, les coses com són, ha tocat una mica més d'èlit que no pas el Sabadell en aquests temps propers, anem a dir-ho així, en aquesta història propera.
Per tant... Sí, segurament, mira, avui que estava revisant una mica la maroteca per una altra història que després escoltarem, el mercat de fitxatges hivernal, anant res, fa 14 anys, els dos estaven a tercera divisió, i en aquell moment era difícil de creure que el Sabadell, que acabava de baixar a segona B, hagués passat dos cops en els següents anys per segona divisió, com ha passat, i que el Girona arribés a primera, ja ni t'ho explico, era impensable. Per tant, veient com estava el futbol en aquell moment, de fet, fins i tot t'afegiria que aquella temporada el Reus també hi era, a tercera divisió, i també ha tastat el futbol professional i ha tingut temps fins i tot de desaparèixer, no? Per tant, ha canviat molt últimament. Però vaja, anem al present. Partit avui contra un equip que, home, en teoria és aspirant a la part alta, encara que no sigui el Girona, números en mà de l'any passat.
Sí, un Girona que se li va escapar a l'ascens, recordem-ho, després de jugar un cop més en les eliminatòries per pujar a primera divisió. No ho va aconseguir el conjunt gironí a finals de la passada campanya i que, com dius, tot i que ha perdut allò, múscul econòmic, i ha perdut potencial, encara que per sort per ells, no tant com alguns aventuraven després del no ascens de categoria, però que malgrat tots aquests pros, el Girona continua sent un candidat, com a mínim, allò que es diu, Adrià, en aquests casos, com a mínim per estar en la guerra, com a mínim per estar en aquesta batalla dels que volen estar a la lluita de pujar a primera divisió a final de temporada.
Si agafem el calendari, una cosa són els rivals i una altra cosa són les dates, no? Perquè és veritat que aquesta setmana hi haurà Copa del Rei a Eivissa, on també, per cert, hi ha noves restriccions de cara a la setmana vinent, però independentment d'aquest partit entre setmana de dijous contra la Penya Deportiva, el calendari diu que el Sabadell tindrà un cap de setmana lliure si no passa la Copa i, si no, en tot cas, no haurà de jugar més entre setmana en les pròximes setmanes i que, per tant, a l'hora de preparar els compromisos hi haurà més marge. Però, per contra, també diu que ara toca Girona, que després serà Lugo, l'últim rival de la primera volta, i que la segona s'enceta, encara que sigui asimètrica el calendari, amb l'Almeria, que era el rival de la primera jornada. Per tant, estem parlant de dos equips de tres, com a mínim, dels aspirants a la part alta. Per tant, d'una banda relaxa en quant a dates, però en quant a potencial dels rivals, déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do, el que se li ve per endavant un altre cop, encara que això sí, amb més marge de maniobra, que aquest és un dels primers aspectes a destacar, una de les novetats que ens deixa, de moment, com dius, el nou any, aquest 2021, ens deixa aquesta possibilitat. Recordem que pel Sabadell és el primer partit després d'aquesta aturada nadalenca. No juga l'equip des d'aquell 18 de desembre contra el Castellón, aquell empat davant els orelluts pràcticament in extremis a l'últim segon amb el gol de Néstor Querol. Hi ha hagut més marge per preparar-ho i, sens dubte, va ser un dels arguments que més... no sé si més vam escoltar, però com a mínim més èmfasi li va posar Antonio Hidalgo a la roda de premsa de dissabte, precisament per acabar de preparar aquest partit d'avui, aquest partit contra el Girona. Com dius, es relaxa relativament el calendari en quant a dates, i amb moltes cometes, anem a dir-ho així, però sí que hi ha hagut més temps per preparar aquesta cita, i d'en certa manera també escoltem Antonio Hidalgo per començar a parlar de dosificar l'esforç dels seus jugadors.
Ara tindrem aquesta situació, tots els equips tindrem aquesta situació i està clar que tindrem més temps per recuperar les cames dels jugadors, no? A partir d'aquí, la situació que tenim és una plantilla en aquests moments de 26 jugadors i tindrem que administrar o veure en quins partits són uns jugadors més adients que uns altres, però està clar que no és com jugar dimecres, diumenge, que segurament has de buscar més alternatives que de dissabte a dissabte o de diumenge a diumenge.
Doncs, Antonio Hidalgo, parlant d'aquesta manera d'afrontar el calendari no tan atapeït, no tan carregat de partits, després, de fet, repassarem una miqueta què va dir també el de Canovella sobre el mercat de fitxatges i escoltarem una miqueta moviments del conjunt arlequinat, però primer de tot ens centrem en aquest Girona-Sabadell. No sé què més m'has guardat, Sergi, avui d'entrada per escoltar el tècnic ballesà.
Doncs mira, gairebé la mateixa línia de veure quin Sabadell ens trobarem després de l'aturada, no? Quina reacció tindrà l'equip, que aquest és el gran dubte que tenen tots els entrenadors i tots els equips. Una setmaneta de desconnexió, la gent marxa cap a casa, afortunadament, com ja vam dir també a Ràdio Sabadell, totes les proves PCR realitzades a la plantilla han donat negatiu. Per tant, d'entrada hem de dir que en aquest aspecte s'han portat bé, entenem que físicament també s'han portat bé, per tant, accessos als justos en aquestes dates i amb totes les cerimònies que hi ha, tot i que ha estat un Nadal diferent per tothom. I a l'hora de parlar de les sensacions dels seus, Antonio Hidalgo ha volgut deixar clar una vegada més que li agrada com està treballant l'equip, que li agrada en aquest sentit la màxima implicació que està trobant en els seus homes i pels dubtes que ha generat l'equip fins ara, en aquest primer tram de la temporada. Aquest engranatge que per moments no ha acabat del tot de rutllar o de girar rodó. Diu que cada cop és més evident que els nous ja s'han adaptat a la idea i al que es demana d'ells.
Jo tinc una plantilla molt implicada, jugadors que cada cop creuen més en la nostra idea, jugadors que cada cop es senten més identificats amb el grup i amb el club, i és un bagatge que triga uns mesos a passar, això ja està passant, però està clar que som al Sabadell, estem en les posicions que estem i sempre estem oberts a aquesta possibilitat de que vingui algun jugador a donar-nos un doncs aquest passet de qualitat, no?, en alguna posició, però ja et dic, no és gens fàcil.
Doncs no és fàcil, Antonio Hidalgo parlant una miqueta de la plantilla, insisteixo que després comentarem més sobre aquesta finestra que s'ha obert avui i que s'allargarà fins al dia 1 de febrer, dilluns, per si el Pau Vitori vol estirar el xiclet amb el tribuna preferent, vés a saber com acaba el mercat si tenim un nou cas Stoichkov de gol a última hora, de fitxatge gairebé sobre la botzina. En tot cas, pensant en el partit d'avui, ara et pregunto pel Girona, després vindrà també el Sergi Parc comentant una mica l'actualitat del conjunt gironí en les hores prèvies a aquest partit contra el Sabadell, però d'entrada el Sabadell té una única baixa que sapiguem pel partit d'aquesta tarda, que és la de Jaime Sánchez. En aquest cas, ha percebut de sanció en l'última jornada, va veure la seva cinquena groga, per tant, esperta el partit per acumulació de targetes.
Sí, és l'únic dubte, no, ni això. L'única realitat confirmada que té el Sabadell en quant a absències de cara a aquest partit contra el Girona. Un Girona, per la seva banda, que recordem, va acomiadar l'any amb derrota, va perdre a Tenerife. De fet, porta dues setmanes o dues jornades consecutives sense guanyar, just al contrari que el Sabadell, que va encadenar Cartagena amb victòria i Castellón amb aquest empat. I això sí, no acaba d'entrar a les places d'ascens aquest Girona, però no hem d'oblidar, Adri, que si nosaltres ens il·lusionem amb una victòria del Sabadell que el faci treure el cap de nou de la zona de descens... Sí,
17è, seria el Sabadell en cas de guanyar avui.
En el cas del Girona, per la seva banda, la seva il·lusió és que avui una victòria, que esperem que no es doni, el situaria a només un punt ja de l'Sporting, que ha perdut una mica de pistonada en aquest final de 2020 i que ara mateix és l'equip que marca l'últim equip que jugaria les eliminatòries, aquelles eliminatòries d'ascens a primera divisió. Com dèiem al principi, un equip que, malgrat la seva irregularitat, Antonio Hidalgo ha deixat clar que té un objectiu molt clar, el conjunt de Francisco, que no és un altre que el d'aquesta lluita per l'ascens.
Són un equip confeccionat per estar a la part de dalt de tot. Han tingut alguns problemes de lesions, d'expulsions. És un equip molt compacte, amb un entrenador que té molt clar la seva idea de futbol. Va a buscar-te, són molt competitius, un equip molt agressiu i que té a dalt de tot dos jugadors que segurament seran dos dels millors jugadors de la categoria.
Doncs jugadors que ara ho comentarem amb el Sergi Parc, però algun d'ells destacats de la categoria que es perden el compromís. Estuani és un d'ells.
L'altre, el gran nom, no?
L'altre que feia referència a Antonio Hidalgo, sospito que era Mamadou Silla, perquè és el jugador que ara mateix és el pitxitxi del conjunt gironí i que aquest sí que està cridat a ser avui la referència ofensiva del conjunt de Francisco, perquè recordem que ni Samu Saiz, que pot jugar per darrere, ni Nahuel Bustos, bé, de fet ara el Sergi Parc en repassarà la llista, però molts dels ingredients ofensius del conjunt gironí avui no hi seran de la partida, afortunadament, pel Sabadell. Per cert, que hem comentat el tema de Jaime, Juan Ibiza, Néstor Querol i Pierre Cornut ara mateix a una groga de perdre's el següent compromís. Per tant, de començar l'any amb groga significaria càstig de cara al següent compromís contra el Lugo.
De cara al partit de dilluns de la setmana que ve. L'última d'Antonio Hidalgo, si em deixes una més molt ràpida. Ara que parlaves d'aquest potencial de mig camp en endavant que té el Girona, estem parlant d'un equip que, malgrat la seva classificació, Adri, el que sí que sorprèn és que és un dels pitjors atacs de la Lliga.
Sí, sí, moment, sí. Avui només comentava la redacció, just.
Només 15 gols ha marcat l'equip de Francisco. Això sí, se li ha de donar tot el mèrit del món, que els ha rendibilitzat prou bé, perquè amb aquests només, insisteixo, 15 gols, de fet 3 menys que els que ha marcat de moment el Sabadell, que tampoc seria uns números espectaculars els del conjunt arlequinat en aquest aspecte, però que tothom li posa part dels problemes als de Montilivi precisament en aquest aspecte.
Sí, de fet, Estuani, per exemple, que era el màxim golejador de la temporada passada, que es va fer un fart de fer gols, que el pretenia l'Espanyol, etc., aquest any és veritat que no ha acabat d'arrencar per culpa de les lesions, però tot just porta 2 gols i els dos els va fer el mateix dia. Per tant, ara ho podem dir amb la boca ben oberta, perquè sabem que avui no jugarà. No està sent l'any d'Estuani de moment en els, crec que són 7 partits que ha pogut jugar per culpa d'aquestes molèsties. Però vaja.
Tot això, com dius, amb l'absència avui de l'uruguaià, amb l'absència d'algun jugador més d'atac, com Samu Saiz, com a mínim amb presència allà al davant, tot en mans o en els peus de Mamadou Silla, que esperem que no tingui avui la seva tarda. Antonio Hidalgo frena qualsevol símptoma o allò espurneta de possible eufòria per aquesta situació, i recorda que, tot i les baixes, atents al potencial, com diem, que té aquest Girona, també de mig camp en endavant.
No sé si li costa o no, però el que té al davant és molt i de moltíssima qualitat, no? És un equip fet per pujar a la primera divisió. Ells ho saben, tenen aquest objectiu i tant el Mamadou com l'Estuani, com Bárcenas, Samu Saiz, que no estarà, Adai, Gumbau, Monchu, Cristóforo, tenen moltíssima aquí al davant, no?
Repassant la pólvora que té al davant el Girona, res, a unes poques hores d'aquest xiulet inicial del Girona Sabadell, serà a 2:00 de 7 des de les 6 en directe aquí a Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc. Per tant, Sergi, t'allibero que vagis a dinar i enfilis AP7 cap amunt per anar cap a Girona. Per cert, no se'ns ha donat del tot malament, no, Montilivi? És cert que hem viscut alguna patacada fa molt de temps i que últimament gairebé tots són empats, però no és un camp del qual tornem sempre amb la sensació d'anar pràcticament a l'escorxador.
Jo crec que és aquella sensació de quan històricament no et trobaves tant, quan et veies no sortia bé la cosa, ara que tenim una mica més de bagatge, com dius, no es guanya, és cert, li costa molt al Sabadell trobar una victòria allò amb una mica de continuïtat a Montilivi, també és cert, per ser justos, com dius, que tampoc es perdia, esperem que avui, en el pitjor dels casos, no és que signi l'empat, i molt menys a 4 hores vista del partit o a 3 hores vista del partit, però sí que és important avui no sortir amb derrota, primer pel que significa, per començar bé l'any, i després també classificatòriament per aprofitar, com a mínim mirar d'aprofitar aquesta nova oportunitat que se li presenta al conjunt d'Antoni Hidalgo.
Algun record en concret, alguna imatge que tinguis de Montilivi? Però jo tinc una.
Jo tinc una, però no és massa bona i no la vull reproduir a unes hores vista d'anar. Bé, avui no hi ha públic, per tant, avui aquest problema no el tindrem, però és l'únic camp on un espectador va estar a punt d'engegar la paradeta que agradaria avall de Ràdio Sabadell ja en el moment d'un gol. Des d'aquí una salutació al Pirri, que aquell dia el nostre amic José Antonio Quereda ens va salvar intervenint miraculosament abans que aquest bon home, que espero que encara sigui viu, era molt gran, però que estigui bé. Bé, ja et dic, la paradeta va estar a punt de rodar, agradaria avall de Montilivi.
Home, dius l'únic, jo recordo una Cornellà que va anar d'un pèl també.
Sí, però aquell dia no anàvem contra diferent. Nosaltres, eh? Sí, que ja estàvem al mig, mig d'una trifulga, no. D'una esbatussada. Aquell dia, en concret, aquest bon home venia directe per la paradeta de Ràdio Sabadell.
Jo ho deia sobre futbol, jo ho deia sobre el xut de Juanjo Cierco des de tal mig del camp que recull Collantes, és la imatge que tinc jo molt de Montilivi, però vaja, cadascú té les seves experiències.
Jo em quedo amb aquesta, que ja et dic, avui afortunadament, i una salutació per tota l'afició de Girona, evidentment, avui sense afició.
Va, de Sergi a Sergi. Sergi Garcés, t'allibero.
Fins ara,
bon
després
ens sentim. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Anem a parlar del Girona, va. Que ens hem posat una mica nostàlgics recordant que si paradetes a punt de volar, que si xuts de Juanjo Ciércoles des del mig del camp, etc. L'última victòria del Sabadell, Sergi, a segona divisió contra un equip català, ens hem de remuntar a l'any 2014. Això sí, si volem agafar l'argument positiu, va ser justament a la província de Girona.
Sí, va ser al camp del Llagostera, un 12 d'octubre, victòria per 0-1, a més. Clar, si tenim en compte el precedent més recent, Adri, d'aquests duels catalans, el més immediat que ens ve al cap és el Sabadell Espanyol d'aquesta temporada, recordem 0-1, victòria perica, i per tant ja a segona divisió ens hauríem de remuntar a això, a la temporada del malaurat descens, i va ser aquest triomf a Llagostera, que per cert va ser l'únic...
De fet va ser a Palamós, al municipal de Palamós, perquè en aquella època...
Correcte.
El Llagostera no podia jugar a casa i va estar jugant a Palamós amb gol de Collantes, precisament, ara que dèiem això.
Precisament, correcte. Com deies, Adri, a Palamós contra el Llagostera, aquella va ser l'única victòria del Sabadell contra un equip català, perquè després, en els duels contra, precisament, el Girona i contra el Barcelona B, en cap d'aquells enfrontaments, el Sabadell va poder sortir vencedor aquella temporada.
Avui al Twitter, el Centre d'Esports feia un llistat amb els golejadors dels anys naturals, el primer golejador de cada any, des del 2014 cap aquí. Aníbal Zurdo va fer el primer gol del 2014, Collantes justament el 2015, Gotor en pròpia porteria, Chomin Barcina, Jeremy Guillemenot, el famós dia aquell del Martínez Valero a Elx, Néstor Querol i Aleix Coc, el primer a Castàlia del 2020. Alguna aposta que vulguis dir en antena de cara al primer golejador arlequinat del 2021?
Jo en antena, al Tribuna Preferent, vaig dir que Monchu en pròpia porteria, que completés aquesta llista, estaria prou bé, eh? I jo sé que li encantaria més d'algun seguidor arlequinat. Hi havia algun cachondo també per Twitter que deia Álvaro Vázquez?
Seria mala notícia.
Seria mala notícia
avui
perquè significaria
no arriba, eh?
que avui no marcaria, efectivament.
No sé si acabarà signant o no pel Sabadell definitivament, però avui segur que no hi serà. Agafaria el testimoni, si es compleix la teva predicció, de Gotor, que va ser el golejador del 2016. Ell no volia, que deia el tòpic periodístic, però vaja, un gol en pròpia va ser el primer de l'any 2016.
Ho signem, Adri?
Home, si dona punts, ho signo. Si ha de ser el 4-1, no t'ho signo, però vaja. Anem a parlar del Girona, va. Anem Vinga. A repassar una miqueta les baixes, les novetats. De seguida escoltem també a l'homòleg d'Antonio Hidalgo a la banqueta de Montilivi, a Francisco Rodríguez. Però abans de tot, la més sabuda, la més coneguda, la més sonada de les absències, Cristian Estuani, que ni que sigui
per tot allò que ha demostrat que sap fer, encara que no sigui el seu any, encara que només porti dos gols, s'agraeix no tenir-lo avui al davant.
Sí, va ser la gran notícia que va avançar ahir Francisco en roda de premsa, no? Stuani, que té molèsties musculars a l'adductor i estava pendent de proves mèdiques, però el tècnic del Girona ja l'ha descartat per al partit d'avui. Per cert, i parlant de novetats, Adri, l'altra novetat, Valeri, sí que estarà a la disposició per al partit d'aquesta tarda. Era un dels dubtes, no? Perquè, de fet, es va perdre l'últim compromís al camp del Tenerife per part del Girona, i sí que s'ha recuperat. En canvi, Antonio Luna i Juanpe no arribaran a temps, i, a més, a totes aquestes baixes hi hem d'afegir la de Nahuel Bustos i Samu Saiz en els seus casos per sanció.
Doncs aquest reguitzell de baixes que té avui Francisco, em dius que el tècnic andalús, diria que és d'Almeria, ha parlat precisament del tema de les baixes.
Sí, sobretot pel que implica no poder comptar amb l'uruguaià Stuani, deixa'm fer la punt, Adri. És que, evidentment, com deies, aquest any ha jugat poquet, tan sols en 7 jornades, i ha marcat 2 golets, però és que, clar, la temporada passada va marcar 29 gols, a primera divisió venia de fer-ne 19 i abans 21, és a dir, una autèntica barbaritat, i el potencial que perd el Girona en atac és més que evident. Stuani, com diem, ha sigut clau en aquesta última temporada, i Francisco també ha explicat que no és res nou per al Girona enguany haver de sobreposar-se a moltes absències, i especialment en els llocs ofensius.
Al final es verdad que volvemos a tener muchas bajas, sobre todo en la parte de arriba, con la baja de Samuel, de Nahuel, de Cristian, pero bueno, hemos salido de otras situaciones de la misma manera que vamos a hacer mañana, intentando poner a los que yo entiendo que van a estar mejor, más preparados para competir, al equipo que intente mañana superar al Sabadell. Así que digo que nos trastoca, porque ya sabéis que Cristian es un hombre muy importante para nosotros, pero desgraciadamente, bueno, pues de momento esta temporada es verdad que no ha tenido la oportunidad de tener continuidad en el juego, y bueno, esperamos, como he dicho también, que la lesión no sea grave y que pronto pueda estar con nosotros, porque es un hombre que al final nos tiene que dar muchísimo en esta segunda vuelta, ¿no?
Al final, Adri, és cert que, per exemple, el màxim golejador del Girona, Mamadou Silla, sí que podrà jugar, però clar, és que es perden aquesta cita, com dèiem abans, Stuani, Samu Saiz o Nahuel Bustos, que són habituals en la parcel·la ofensiva de l'equip de Francisco. El tècnic andalús del Girona, per cert, reconeix que potser hauran de jugar d'una altra manera, però al final amb la mateixa idea de fons.
Es verdad que no estando Samu no tendremos que jugar prácticamente a otra cosa, y lo vamos a hacer, lo tenemos preparado, que habrá perfiles de jugadores diferentes, porque Cristian es muy diferente a lo que puede hacer Mamadou, a lo que puede hacer Pablo, a lo que puede hacer Adai, a lo que puede hacer Valeri. Por lo tanto, bueno, ya digo, será diferente, pero con la misma idea de ser un equipo, de ser un equipo competitivo. Estamos viendo todos los partidos, ayer al final el Rayo gana prácticamente al final con un gol a pie a puerta, equipo muy competitivo, equipo que deja un poco espacio y que al final tenemos que sacar nuestra calidad para poder ganarlo.
Per la rapidez accelera, Francisco, per moment quan engega la moto, i ostres, com per haver de transcriure el moment el que està dient, o sigui, si algú ha de posar subtítols a les rodes de premsa, té feina amb Francisco Rodríguez, que avui, com diem, tindrà armat aquest arsenal ofensiu gironí. Tot això pel que fa al terreny baixes, que ja les hem comentat. Recordem que el Girona ve de perdre l'últim partit del 2020 a l'Heliodoro Rodríguez López, i segurament mostrant-se molt gris, no? Molt inoperant en aquell partit.
Sí, va ser potser una frenada en seca la progressió que estava tenint el Girona, no? De fet, Francisco ha estat el primer en admetre que no van estar gens bé a Tenerife, i que tenen molt per millorar respecte a aquest últim precedent, perquè així van tancar el 2020, especialment allà on avui tenen més baixes, precisament en l'apartat ofensiu, Adri, perquè en els deures de l'entrenador dels gironins de cara a aquest Girona-Sabadell d'aquest vespre està el de generar més ocasions en atac, que és el principal punt pendent.
Hemos pedido otras cosas también al jugador, a la hora de ser más valiente en campo contrario, ser más atrevido. Tenemos jugadores de muy buen nivel individual y falta sacar esto de ellos, y bueno, y tienen toda la confianza en mí para hacerlo mañana también. Así que, sobre todo, ya digo, ser un equipo más fluido en campo contrario, con más dinamismo, con más valentía, y bueno, y hemos pedido esto para que mañana podamos comenzar a ganar y sumar puntos, que es primordial. Yo creo que terminamos la primera vuelta sumando puntos mañana, y en Ponferrada sería una muy buena primera vuelta, pero toca hacerlo, no toca decirlo, sino plantearlo mañana y salir a por todas ante un rival que va a querer lo mismo, claro.
I, Adri, és que de les coses que més sorprèn d'aquest Girona és que al final només porta 15 gols a favor en les 19 jornades que portem. Ho ampliarem a les estadístiques, però és el tercer equip de la Lliga Smartbank que menys gols ha marcat. De fet, el Sabadell en porta 18, 3 sí, més sí. Que els gironins. Sense dubte sorprèn, tot i que la baixa d'Estuani la notin, evidentment.
Sí, sí, amb Silla com a recanvi, ho comentava abans amb el Sergi Garcés, aquesta dada que sorprèn dels 15 gols només del Girona. Hem guardat pel final Francisco parlant, valorant una miqueta el Sabadell. És habitual, també, Sergi, que en la prèvia de qualsevol partit, ja no dic del Sabadell, sinó de qualsevol partit de futbol professional, sigui l'entrenador i l'equip que sigui, i aquest cop no és una excepció, tot siguin elogis, no? Però la veritat és que Francisco ha deixat prou bé el Sabadell.
Sí, sí, ha parlat molt bé del conjunt arlequinat, especialment de l'últim tram de Lliga que porta l'equip d'Antonio Hidalgo, no? El que sí que és novetat, veient com ha avançat la temporada aquí a Sabadell, és que Francisco hagi tingut lloances dels últims minuts de partit de l'equip d'Antonio Hidalgo, que tot ha canviat.
Es un equipo que incluso en los últimos tres partidos viene de una dinámica buena, sacando resultados, todos ellos compitiendo muy bien, porque de hecho los resultados los ha sacado siempre al final del mismo, en los últimos minutos sacando puntos, incluso victorias. Por lo tanto, bueno, pues es un equipo que compite, que juega bien, que tiene una filosofía muy clara de tener posesión, y que por muchos partidos de esta temporada ha sido dominador del juego, ¿no? Así que es un equipo bueno, pues que nos va a hacer sufrir por momentos, que nosotros tenemos que utilizar nuestra arma, un equipo que a pesar de tener la clasificación pocos puntos y estar en la zona abajo, bueno, pues ha merecido más por momentos y que, por supuesto, como todos, querrá sumar.
Doncs voldrà sumar també al Sabadell, entre altres coses, per si no ha quedat prou clar, Sergi, perquè tal com va anar la jornada, tant dissabte com diumenge, amb els partits que hi havia uns quants directes, com per exemple Castellón-Tenerife, ara tiro de memòria, però vaja, hi havia una sèrie de partits directes, l'Alcorcón va perdre al Camp del Rayo, etc etc. Això ha propiciat que si el Sabadell guanya avui, es planta 17è.
17è, és a dir, que deixes a 5 equips per sota teu. Quina millor motivació hi ha que avui intentar treure els 3 punts. Evidentment, no serà fàcil. De fet, veient la jornada, com deies, Adri, ja es podia preveure que molts equips de la part baixa ho tindrien complicat per sumar. L'Alcorcón, que jugava al camp del Rayo Vallecano, va estar a punt d'esgarrapar un empat de Vallecas. Al final va acabar caient 2-1. Després teníem aquesta sèrie de duels directes. El Castellón-Tenerife, que has esmentat, 0-1, victòria Chicharrera. Compte amb el Castellón, que s'està ficant també amb problemes. També vam tenir el repartiment de punts que crec que pot ser positiu pel Sabadell, amb el Cartagena,
no? Sí.
Cartagena 1, Zaragoza 1. Per tant, això, els equips de la part de baix que ho tenien complicat. El Logroñés és veritat que sí que va guanyar, per exemple, 2-1 contra el Mirandés. Sembla que torna a treure el cap l'equip de Sergio Rodríguez, però bé, com dius, al final el més important és que el Sabadell, guanyant, sortiria del descens i es col·locaria 17è classificat.
El Zaragoza, per cert, amb gol d'un jugador de la base, amb Diana de Ivan, que va entrar i que a última hora va esgarrapar aquest puntet, que també, déu-n'hi-do com baixen les aigües per Saragossa. A 6:45, aquest Girona-Sabadell a Montilivi, amb l'arbitratge de Segués Oscot, des de les 6 en directe aquí a Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc. Sergi, avui has estat també d'estadística, recopilant dades, eh?
Sí, recopilant unes quantes dades, més que centrades en jugadors individuals, avui ens hem ficat més amb dades globals dels dos equips.
Doncs acomiadem el Sergi Parc, gràcies, Sergi.
Fins ara, Adri.
I el que fem és escoltar aquestes estadístiques, aquest llibre de registre, el primer del 2020, en aquest primer duel entre catalans de l'any a segona divisió, aquest Girona-Sabadell.
El llibre de registre.
Comencem situant amb dos equips i posant damunt la taula en quina dinàmica es trobaven abans de marxar de vacances. El centre d'esports va tancar el 2020 a un punt de la permanència, és a dir, igual que ara, però amb tots els rivals directes havent jugat ja. El gol al descompte de Néstor Querol contra el Castellón va permetre allargar la ratxa a 4 partits, sense conèixer la derrota comptant el de la Copa. De la seva banda, la progressió del Girona es va veure frenada de la darrera setmana amb un punt de 6 possibles. Els de Francisco necessiten tornar a sumar 3 punts per no despenjar-se del play-off. Ara mateix, la zona de privilegi la tenen a 4 punts de distància. I ja que avui tornen a la competició després de l'aturada per Nadal, parlem de les assignatures pendents que té cadascú. El Girona, per exemple, té un problema a l'atac. Tot just 15 gols, el tercer que menys ha notat de tota la Lliga Smartbank. Possiblement, si Estuani hagués estat bé físicament, estaríem parlant d'una altra xifra, però tot just ha pogut participar en 7 partits. Avui, ja ho sabeu, es queda fora de la convocatòria. Al Sabadell, en canvi, ens fixem avui en la part del darrere. El conjunt d'Antonio Hidalgo només ha estat capaç de deixar la porteria 0 en 3 ocasions, que van ser, de fet, consecutives. Zaragoza, Leganés i Ponferradina. Des del dia del Toralín, doncs, el bo de Macay i de Fuoli un dia han queixat sempre. Això són 11 jornades consecutives. De tots els rànquings, potser un dels que més destaca és el de targetes vermelles. El Girona n'ha vist 9 en el que duem de campionat, el que més n'ha rebut de tota la competició. Així, de fet, va tancar el 2020 acabant amb 10 per una baralla de Nahuel Bustos amb un jugador del Tenerife. Abans, contra el Mallorca, es va arribar a quedar amb 9 i prèviament Almeria amb 8. El Sabadell, per cert, és el tercer que menys vermelles ha vist, empatat amb un bon grapat d'equips, amb tot just 2. Oficialment, avui es veuen les cares dels dos límits salarials més baixos de la categoria. Concretament, el segon més baix, el Girona, amb 4,2 milions, i el sisè inferior, el del Centre d'Esports, amb menys de 4,9. Ara bé, com és sabut, aquest any es permet una flexibilitat per sobrepassar-lo, excepcionalment per la pandèmia, per aquells que tinguin els comptes sanejats, com és el cas de l'entitat blanquivermella. El d'avui serà el segon duel català de la temporada per al Centre d'Esports. El primer es va saldar amb derrota per 0-1 a la nova Creu Alta davant de l'Espanyol. Girona i Sabadell s'han vist les cares un munt de cops entre totes les categories i competicions. A segona, un total de 30 i la balança es decanta lleugerament a favor del Centre d'Esports. 12 victòries, 10 empats, 8 derrotes, de les quals només dues s'han donat a Montilivi. Un camp força propici, sens dubte, al gironí. A segona, el Sabadell no hi perd des de fa 70 anys. Ara ven els enfrontaments més recents. Allà, la X sempre ha estat el resultat donat. I ja que la cosa va de números, ens referim també a la temperatura. A priori no està previst que nevi a l'hora del partit, però sí que serà probablement el dia que més fred haurà de suportar el conjunt arlequinat. El pronòstic és de 0 graus al vespre a l'estadi de Montilivi. Ho rematem amb el col·legiat, el guipuscoà de 40 anys, Gorka Sagués Oskoz. Serà l'encarregat de dirigir l'enfrontament. És l'àrbitre del Sabadell 1 al Corcón 1 de fa unes setmanes, amb el gol de Juan Ibiza al descompte. Serà la vuitena vegada que creui camins amb els arlequinats i el balanç és força positiu. Només una derrota amb ell i a Gijón. Amb el Girona, però, 12 precedents i també només una derrota. La mitjana d'aquest àrbitre, que compleix la seva vuitena temporada a la categoria, és de 6,25 grogues per partit i 0,36 vermelles. El VAR serà Rafael Sánchez López.
El llibre de registre de l'hotel.
Sorprenent, la veritat, la dada sobretot de les expulsions. El conjunt de Francisco arribant a finalitzar partits amb 8 jugadors, amb 9 jugadors, l'equip amb més expulsats de tota la Lliga i també, malauradament, aquests 11 partits consecutius del Sabadell encaixant. Tant de bo que avui no haguem d'escoltar el Sergi Garcés dient allò de tocarà remuntar o cantant. Algun gol del rival serà bona notícia. A 2-7, Girona, Sabadell, a Montilivi, des de les 6 en directe aquí a Ràdio Sabadell. Ja us avisem que després del partit no només tindrem la roda de premsa d'Antonio Hidalgo, sinó que hi haurà també tribuna preferent, ja que la cosa ha acabat així en el calendari amb el tema de jugar dilluns tant aquesta setmana com la vinent. Aquesta setmana serà en el postpartit i la setmana vinent serà en la prèvia del partit contra el Lugo per valorar una miqueta aquesta primera volta del campionat, però ja us diem que el Pau Vituri no s'estalvia. Aquests dos programes tindrà tribuna preferent tant avui com també la setmana vinent. No és l'únic partit que juga avui. Recordem que hi havia un partit que estava pendent d'un brot de coronavirus, en concret a Gijón, a l'Sporting de Gijón, que tenia fins a 10 efectius entre jugadors del filial, de la primera plantilla i cos tècnic afectats per aquests casos de positiu per Covid. Finalment avui sí es jugarà aquest partit a les 9 de la nit a l'Anxo Carro, Lugo Sporting de Gijón. Especialment interessant pel Sabadell, ja que el conjunt gallec serà el proper en visitar la nova Creu Alta d'aquí en 8, la setmana vinent, el dilluns. Fem una primera aturada en el camí, parlem d'aquí a res, a un parell de minutets a tot estirar del mercat d'hivern que tot just avui ha començat.
Aquest any els Reis d'Orient són a Fira Sabadell i només s'hi pot entrar amb cita prèvia. Per això aquest dimarts a la tarda a Ràdio Sabadell farem una retransmissió perquè no et perdis cap detall de la seva estada. A partir de les 6 fins a les 8 del vespre, en directe des de la Fira Reial, programa especial. Viu amb nosaltres una tarda màgica. T'acompanyarem des de Ràdio Sabadell i amb imatges pel canal de YouTube de l'Ajuntament.
A Ràdio Sabadell, programa en directe des de la Fira Reial amb els Reis d'Orient i tot el seu seguici.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Entrada Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al chut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol. Pero la central, Josep Coidi, punta penal, estoy gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 20a jornada de la Lliga Smartbank, aquest dilluns a partir de les 6 de la tarda i en directe des de Montilivi, Girona Futbol Club, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Al marge d'aquest Girona-Sabadell, aquest 4 de gener, com us dèiem, en començar és un dia especial perquè avui s'obre el mercat de fitxatges hivernal. Per davant hi haurà 28 dies de finestra oberta per poder tancar noves incorporacions. En el cas del centre d'esports, com sabeu, la prioritat sembla clara des de fa ja dies. Hi ha una fitxa lliure, el primer equip, encara queda una part del límit salarial per cobrir. A l'estiu no es va poder signar el desitjat davanter centre que completés la plantilla i ara el desig de la direcció esportiva arlequinada passa per tancar aquesta figura del nou, del davanter centre del punta nat. El millor posicionat, com al setembre, és Álvaro Vázquez, que, com era de preveure, no està tenint gaire minuts a l'Sporting de Gijón. El punta de Badalona només ha jugat 247 minuts a la Lliga, sent titular només un dia, un dels 15 partits disputats amb els asturians, i de fet en l'últim mes tan sols ha gaudit de 19 minutets. Això sí, el Sabadell no descarta que hi hagi alguna sortida que alliberés una fitxa més i que permetria reforçar en d'altres posicions de l'esquema, sempre i quan, evidentment, no se superi el sostre salarial fixat per la Lliga. Tampoc es veuria amb els ulls alleugerir una mica la plantilla amb menys efectius, aprofitant que el calendari, com dèiem abans, no vindrà a partir d'ara tan carregat de partits com comenta el mateix Antoni Hidalgo.
Lo ideal en, o lo que a mí me gustaría es seguramente tener una plantilla algo más corta. A partir de ahí pues veremos las situaciones que se pueden dar y más en un mercado que acaba de comenzar y se van a producir mil y una situaciones, ¿no? Pero a partir de ahí yo estoy encantado con los jugadores que tengo, toda la información que puedan tener o que puedan necesitar. De mi parte, yo intento ser lo más claro posible y a partir de ahí pues iremos decidiendo.
Per tant, el Sabadell a l'espera, buscant davanter centre, sigui Álvaro Vázquez o sigui un altre, i a l'espera també d'altres posicions, d'altres moviments que puguin haver-hi, vaja, amb la canya de pescar a punt pel que pugui passar, igual que tants altres equips de la categoria, des d'avui i fins la mitjanit de l'1 de febrer. L'entrenador arlequinat també ha parlat en les últimes hores d'aquesta possibilitat de fitxar a mitja temporada. Hidalgo s'ha mostrat molt clar sobre qui ha de treure les castanyes del foc. Missatge directe pels seus jugadors. Si ve algú, benvingut serà, però el tècnic arlequinat confia al 100% en els que hi són ara.
No sé si vindrà algun jugador o no, o quan arribarà, no? Però el que tinc molt clar és que els jugadors que estan aquí, els nostres, són els que ens faran treure això endavant. El que vingui ens ajudarà, està clar, o els que puguin venir. Però el gruix de la plantilla la tenim, són jugadors implicats al màxim, jugadors que deixen la vida en cada entrenament, que tenen un sentiment cada cop més gran pel club, i a partir d'aquí el que vingui o els que puguin venir, intentarem que ens donin aquesta passa, però ja us avanço, no és gens fàcil aquest mercat per nosaltres.
Doncs no és una finestra fàcil per incorporar jugadors pel centre d'esports, per tant, gairebé llegint entre línies el que deia ara Antonio Hidalgo, no hauríem d'esperar moviments allò ràpids en aquest mercat que s'allargarà, com diem, fins al dilluns dia 1 de febrer, a la mitjanit, que és quan es tancarà el mercat,
que s'ha obert avui. En total, 4 setmanes de rumors, d'interessos, de negociacions, i veurem quantes cares noves que reforcin la plantilla 2020-2021 del centre d'esports. L'any passat, sense anar més lluny, el Sabadell va tancar un total de 3 fitxatges en aquest mercat: Xiquer Ozerin Jauregui, Carlos Beitia i Ever Pena, que continua la plantilla arlequinada, i per trobar l'últim gener absolutament tranquil, sense cap incorporació al Sabadell, ens hem de remuntar una dècada enrere, l'any 2011, és a dir, el de l'ascens a Eibar. Avui, precisament, hem tafanejat en els últims anys d'història del centre d'esports i aquest és el resultat de la recerca que hem fet amb la veu del Pau Duran.
Algú sospita què poden tenir en comú Paco Valera, Aníbal Zurdo i Eloy Gila? En què s'assemblen David de Navas, Fernando Pajarero i Ezequiel Calvente? Què pot haver-hi entre Eneko Fernández de Garayalde, Pablo Jodar i Antonio Hidalgo? París Adot, Arturo Rodríguez i Fran Piera? O Xiquer, Antonio Longàs i Ivan Fasione? En efecte, són 15 jugadors de les desenes i desenes de futbolistes que el centre d'esports ha incorporat en un mercat d'hivern com el que avui obrim. No és fàcil fitxar el mes de gener, amb la temporada ja en marxa, ni tampoc és senzill que les noves incorporacions s'acoblin ràpid al nou equip al qual aterren. L'entrenador actual del conjunt arlequinat prou bé que ho sap. Antonio Hidalgo va arribar aquí com a futbolista el gener de 2012 com a agent lliure, després de quedar-se a l'atur al Tenerife, i aquella mitja temporada segona A va jugar 19 partits.
És un mercat difícil. Jo, com a jugador, vaig arribar aquí i la cosa va funcionar des del primer minut, però jo com a jugador he anat a algun altre lloc i pràcticament no vaig tenir aquest protagonisme. O sigui que arribar a aquest mercat és difícil, perquè has d'arribar, has de jugar ràpid, has de saber com jugar el teu equip, el que vol l'entrenador de tu, i això pues, no és fàcil d'agafar en pocs dies, no?
Agafant les últimes 15 temporades com a referència, avui repassarem algunes dades curioses del que ens ha deixat els mercats hivernals de la nova Creu Alta. En aquest període hem tingut de tot. Jugadors que han tingut un gran rendiment arribant al gener, com Arturo, Aníbal, Eneko, o dos que van acabar sent mites del Sabadell, David de Navas i el propi Antonio Hidalgo. I d'altres que, per dir-ho suau, van passar més discretament per aquí, com Fasione, Deserné, Jodar, Valera, Sergio González, Adrián Luna, Ezequiel, Fran Piera o Borjas Martín. Anem amb més dades. En el rànquing de minuts jugats, de Navas encapçala la taula de jugadors que van arribar al mercat d'hivern i van disputar més minuts aquella temporada, amb un total de 1.830 l'any de l'ascens a Mieres, el 2007. Després, gairebé empatat a minuts, vindrien els 1.730 d'Aníbal i els 1.722 de Carlos Clerc la temporada del descens a segona B, el 2015. I com a quart, el migcampista José Mari, el mateix any que de Navas, gaudint de 1.555 minuts. A l'altre extrem, Pablo Jodar només va jugar 5 minuts en un Sabadell-Balaguer. Toño García, 90 contra el Barça B. Era la seva estrena com a arlequinat, però la setmana següent, en un entrenament, Baja es va lesionar i es va acabar la temporada de lateral esquerrà. Sergi González només va disputar 111 minuts i Carlos Beitia l'any passat 162, però això sí, amb la lliga interrompuda per la pandèmia. A l'ara migcampista del Villarreal B segur que li van semblar glòria, ja que es va culminar amb l'ascens a Marbella. Les finestres hivernals també ens han deixat el retorn de jugadors que havien deixat petjada el Sabadell. Va passar amb Juanma Cruz, tot i que el gaditano va poder evitar el descens a tercera l'any 2006. I també va succeir amb Carlos Clerc i Aníbal Zurdo l'any 2015. I com en el cas anterior, la temporada també va acabar amb un descens. Especialment curiós és el tema de l'ara lateral esquerra del Levante, Carlos Clerc, ja que la campanya anterior també havia arribat a la nova Creu Alta el mes de gener. És a dir, el Sabadell va fitxar en 2 mercats d'hivern consecutius el mateix jugador. Cal esmentar també un altre nom en aquest apartat, el d'Ivan Gómez. El porter va fitxar 2 temporades seguides pel Sabadell amb la lliga ja començada, però en cap cas ho va fer el gener, sinó que va ser la solució d'emergència per lesions d'Oriol Torres a finals de la campanya 2010-11, la de l'ascens a Ipurua, i Dian Makai només uns mesos després. Tenint en compte, per tant, que Gómez no va arribar en un mercat d'hivern com a tal, atenció amb aquesta dada. En els últims 15 anys, el Sabadell ha fet el mes de gener un total de 35 incorporacions, i d'aquestes, només un va ser porter, David de Navas. No va sortir gens malament el negoci. Ja que repassem xifres totals i analitzem les finestres any per any en funció de quants moviments ha fet el Sabadell, veurem que en les darreres 15 temporades, només en una, el centre d'esports va deixar passar el mes de gener sense fitxar cap jugador. Va ser l'any 2011. A l'altre extrem, el gener del 2007 van aterrar la nova Creu Alta 5 cares noves, incloent-hi la del propi de Navas. És el rècord dels últims anys. Tant en un cas com en l'altre, es va acabar ascendint. L'any que no es va fitxar a Eibar i el que hi va haver 5 incorporacions al camp del Caudal. En aquest sentit, també hi ha una seqüència que s'està complint les últimes campanyes. Del 2018 cap aquí, la xifra va sempre a l'alça. El primer any, una incorporació, Arturo. El següent, dues, Pajarero i Cònic. L'altre, tres, Eber, Xiquer i Beitia. Si es confirma la tendència, José Manzanera tindrà feina les pròximes setmanes, ja que hauria de portar quatre futbolistes nous. Acabem dins de l'àrea rival. Dos dels 35 jugadors incorporats al mercat d'hivern van precedir del filial arlequinat, Raúl Prades l'any 2009 i Manel Martínez Bel el 2016. Aquest últim cas va ser especialment peculiar, ja que si jugava amb el primer equip no podria tornar al B. A tercera es va fer un fart de foradar porteries rivals amb el Sabadell B, però fins a mitja temporada no va fer-se fitxa de la primera plantilla. Prades i Manel, curiosament, formen part del selecte grup de jugadors que, arribant en un mercat hivernal, van fer més gols amb la samarreta arlequinada. Manel en va fer 4 amb el primer equip, els mateixos que Arturo en el seu primer mig any a l'equip sabadellenc. El rècord golejador en aquests últims 15 anys d'un fitxatge arribat al gener el comparteixen Raúl Prades i Aníbal Zurdo, amb 6 gols cadascun. Repte complicat pel nou que ha de venir en aquest mercat d'hivern. Fer 7 gols o més en les jornades que queden d'ara fins al final.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Aquest any els Reis d'Orient són a Fira Sabadell i només s'hi pot entrar amb cita prèvia. Per això aquest dimarts a la tarda a Ràdio Sabadell farem una retransmissió perquè no et perdis cap detall de la seva estada. A partir de les 6 i fins a les 8 del vespre, en directe des de la Fira Reial, programa especial. Viu amb nosaltres una tarda màgica. T'acompanyarem des de Ràdio Sabadell i amb imatges pel canal de YouTube de l'Ajuntament. A Ràdio Sabadell, programa en directe des de la Fira Reial amb els Reis d'Orient i tot el seu seguici.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Nou minuts i les 3 de la tarda, el partit del Centre d'Esports d'aquesta tarda no serà l'únic destacat del dia d'avui. A un quart de nou del vespre, al pavelló del Pujolet de Manresa, el Natació Sabadell de Futbol Sala juga a continuar la primera plaça de la Lliga i ampliar l'avantatge respecte als seus perseguidors. Partidàs entre el club, primer amb 18 punts, i el Manresa, tercer, 3 per sota, i empatat amb el segon i el quart. D'aquesta forma, el subgrup B es posarà al dia en un partit que havia de jugar-se abans de l'aturada de nadalenca, però que es va haver de suspendre per casos de coronavirus. En el dia de la tornada als entrenaments parlàvem precisament amb un dels que havia donat positiu, amb el porter Josep Maria Martínez. Saludem avui l'entrenador dels nedadors, Borja Burgos. Què tal, com estàs? Bon any.
Hola, bon any.
Deixa'm fer-te per començar aquesta lectura. Guanyant avui, Borja, líders en solitari i més 6 respecte a Mataró, Manresa i Segorbe. I a més, havent-se jugat ja tots els partits.
Sí, 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 la veritat és que bueno, jo considero que és un partit clau per l'entitat del rival en primer lloc i sobretot per com està la classificació i a falta d'un partit per acabar la primera volta amb com podríem deixar la classificació en cas d'aconseguir sumar 3 punts. Com bé dius, podria significar distanciar-nos una miqueta d'aquests perseguidors i sempre tenir una mica de coixí per possibles ensopegades. I, bueno, jo crec que això és un partit clau d'aquesta primera volta.
Per ser justos, en cas de derrota, empaten el colideratge entre Manresa i Natació Sabadell. Per tant, pot marcar una mica l'esdevenir de la Lliga, no?
Bueno, jo crec que encara queda molt, però, com et deia, el fet de poder sumar 3 punts contra un rival directe i no es trenca ben bé la Lliga, però, bueno, és això, agafar una miqueta de coixí, perquè encara quedaran 10 partits més, però amb lo dura que sabem que és aquesta competició, pues tenir aquest coixinet de 6 punts pues et dona una certa tranquil·litat i bueno, el fet de també estar una miqueta més a prop del nostre primer objectiu, que és estar entre aquests 4 primers.
Després del brot de coronavirus, havent tornat ja a la pista en meitat d'aquesta aturada nadalenca, com arribeu a aquest partit, el d'avui a Manresa?
Bueno, jo, per ser el míster, sempre t'agradaria tenir una miqueta més de rodatge a nivell d'entrenaments, però al final doncs, bueno, ens hem hagut d'adaptar a la situació. El dia 8, crec que era, va ser, no, el 10, que era el dijous, quan ens vam confinar, per així dir-ho. Llavors, aquells 10 dies no vam entrenar i ja havíem pactat amb la plantilla que la setmana aquesta del 21 de desembre, que és la de Nadal, tindríem vacances. I llavors, pues, bueno, hem estat 3 setmanes parades, que com a míster mai t'agrada, però jo crec que a nivell mental els jugadors també han pogut desconnectar amb una pretemporada i temporada fins ara que estava sent llarga. I hem pogut tenir ara 4 dies després de les vacances per entrenar, per tornar a agafar forces, i jo crec que l'equip, tot i això, pues, arriba en bones condicions per poder plantar cara a Manresa.
Avui mirava la classificació, Borja. Natació Sabadell i Manresa, els dos únics que heu jugat 7 partits, la resta del subgrup 8, i malgrat tot els màxims golejadors de la Lliga. 38 gols l'equip del Bages, 42 vosaltres. Això vol dir que és garantia de gols avui o no?
Bueno, això mai se sap. A vegades aquests partits després et deixen, com a espectador, et deixen fred perquè no ha sigut així. Però sí que és cert que som dos equips que jo crec que tenim jugadors molt decisius i amb molt de gol. Crec que ells tenen pues, Assis i Corbo, que són dos jugadors amb moltíssim potencial ofensiu. Nosaltres també tenim molts jugadors que són capaços de fer gols i de generar ocasions. Llavors jo crec que es pot veure aquesta tarda un partit molt maco, amb dos equips que segur que voldran atacar i on esperem poder-nos endur el gat a l'aigua.
Ja que avui ho hem tirat pel terreny dels números, la veritat és que ha vist per navegants també mirar les xifres del Manresa a casa, eh? Inexpugnable de moment el Pujolet, 3 partits, 3 victòries locals, i a més contra rivals com Indústries B o com Mataró.
Sí, sí, és que, bueno, estem parlant d'un equip que l'any passat també, des de l'arribada a Cito, no sé quina jornada va ser ara, però que portava un ritme boníssim. Va començar a la zona mitja-baixa i va estar acabar ficant-se en play-off, que després no es van acabar disputant. I aquest any està continuant la feina que apuntava l'any passat, amb números molt bons a casa, fora també, perquè al final és un equip que està traient molts bons resultats, amb molta facilitat per fer gol, i jo crec que serà un partit duríssim. Si nosaltres volem estar en aquesta posició de lideratge i una mica de privilegi, hem de fer un partit molt seriós i des del primer moment sortir pel rival i no especular en cap moment, perquè al final són partits molt exigents i no pots regalar ni mig segon al contrincant.
Si avui agafem els papers, els apunts de Borja Burgos per veure què dirà la plantilla o una mica allò, quedar-te amb el punt fort del Manresa, què és el que haureu de controlar especialment aquesta tarda, aquests apunts què dirien?
Bueno, jo crec que serien dos. El primer és aquests dos jugadors que hem parlat, Assis i Corbo, diferent, però sí, és sobretot un rematador, té un xut molt, molt potent, té molt gol, i Corbo és un jugador una mica més equilibrant al 1 contra 1. Llavors, vigilar molt bé aquests dos jugadors, i la segona seria el seu joc directe. Manresa és un equip que comet molt pocs errors en sortir a pressió, perquè juga molt directe, amb Corbo, que té segurament la millor qualitat de passar a la categoria, o si no és la millor entre aquests tres primers, segur que serà. I després tenen nens molt joves que corren molt aquestes pilotes llargues, aquesta segona jugada, llavors defensar molt bé la pilota llarga i aquesta segona jugada, jo crec que si aconseguim això, tenim molt, molt guanyat per encaixar poc, i al final pues, crec que, com hem parlat abans, confiar una miqueta en el talent que tenim a dalt per, si encaixem pocs gols, pues, poder emportar-nos al partit després nosaltres en la faceta ofensiva.
I l'última, ja ho parlàvem l'altre dia amb el Josep Maria, veient com va sobretot l'altre subgrup i el que pot suposar avui sumar i deixar sense puntuar un rival directe, el fet d'arrossegar els punts a la segona volta fa del partit d'avui encara una mica més transcendental, no?
Sí, aquest any has de mirar de reull, però has de mirar de reull a l'altre grup, perquè al final quan comencem la segona lliga, estiguem on estiguem i siguis l'equip que sigui, tindràs uns punts de partida que depèn de com hagi anat l'altre grup poden ser molt importants. Com tu deies, podria ser deixar 6 punts al fet de guanyar els rivals del nostre grup, però també deixar 4 rivals de l'altre grup. Per tant, que és un tòpic, però hem de sortir sempre a sumar de 3 en 3 i aquests dos directes, i més com està la classificació ara mateix, per nosaltres i són vitals i són avui, pues, quasi més que 3 punts els que ens juguem i esperem que ens el puguem endur.
Tant de bo que sí. A un quart de nou, al Pujolet, aquest partidàs Manresa, Natació Sabadell a la segona B de futbol sala. Borja Burgos, entrenador del club, tota la sort del món. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada.
Demà dimarts hi haurà també Hotel Suís. El resum de tot el que succeeix aquesta tarda a Montilivi el trobareu allà amb el postpartit del Girona-Sabadell. També passarem per Eivissa per parlar amb un exarlequinat, Maradeval, capità de la Penya Deportiva, el rival dijous a la Copa del Sabadell. Coneixerem com ha anat la primera edició del Campus de Nadal del Centre d'Esport Sabadell Inclusiu. I ara que parlàvem d'aquest partidàs, d'aquest duel del voltatge al Pujolet, també estarem pendents del que passi aquesta nit a Manresa en aquest duel directe en futbol sala Manresa, Natació Sabadell de futbol sala. Les 3, el Sabadell ja es troba a Girona, Sergi Garcés d'aquí una estona puja cap allà, nosaltres anem a dinar i d'aquí una estona a les 6 ens retrobem a l'antena de Ràdio Sabadell amb el Sabadell en joc d'aquest Girona Centre d'Esports. Una abraçada des del control de so del Roger Benet. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.